Maricel, 107.8 FM.
Vinga, anem a posar-nos vestit de festa perquè avui comença la 12a edició del Sitges Pride. Ja saben, aquesta festa que d'alguna manera commemora homenatge al Dia de l'Orgull LGTBI. Va començar així, però tot ha acabat esdevenint en la Festa de l'Orgull, en el Sitges Pride. I atenció, perquè 12 edicions, i de seguida en parlarem a fons en l'edició d'aquest any, que d'alguna manera sí que confirma una consolidació potent d'aquesta festa al municipi, però és que, a més, el Pride de Sitges ha estat votat recentment com el millor orgull de ciutat petita del món. Per tant, un nou guardó, un nou reconeixement a la feina que hi ha darrere d'aquesta gran celebració, i d'això també en volem parlar. I ho farem amb la responsable de comunicació i relacions públiques del Sitges Pride. Ella és Núria Golanó. Molt bon dia, Núria.
Bon dia.
De manera que t'apropis al micròfon, així t'escoltarem bé. 12 edicions, clar, es diu ara aviat, 12 edicions, però entenc que aquí darrere, Núria, hi ha molta feina. No sé si quan un arriba a la 12a edició sent que hi ha una mica com, hi ha com una certa inèrcia, és a dir, la festa hi ha coses que ja funcionen per inèrcia, o realment una ha de continuar picant pedra.
Hem de seguir picant pedra totes les edicions, any rere any. També és cert que 12 edicions et donen una experiència i un recorregut, però no podem oblidar que hem estat 2 anys aturats per la Covid. Per tant, quan vam tornar a començar l'any passat va ser com un restart, no? I tornar a prendre presa de contactes, presa de posicions, a veure com ens organitzem. Però bueno, sí que tenim aquesta experiència, aquest background que agilitza, que no facilita les coses.
Que agilitza. En tot cas, una festa que arrenca avui dimecres dia 14, s'estirarà fins diumenge dia 18, per tant, molts dies, un munt d'activitat i una previsió de 40.000 visitants, que
Correcte.
És moltíssim, això. Entenc que és una previsió també extreta en base als anys anteriors, no? En base a les activitats, als estudis i les estadístiques que es fan tot plegat. No sé si quan un va començar o quan un comença a organitzar una festa d'aquest tipus, pensa i imagina mai que portarà 40.000 persones de tot el món, per cert, de tot el món, a Sitges, al seu petit municipi.
No, jo crec que quan comences un esdeveniment així no t'imagines aconseguir la projecció que tenim actualment. Sí que és cert que doncs, la vila de Sitges de per se ja sempre ha sigut refugi de la comunitat LGTBQI+, i llavors això doncs, facilita doncs, que la gent, a més és un destí fantàstic, al costat de la platja, bona temperatura, no? Però no ens imaginàvem mai, i la projecció que hem assolit és meravellosa. Estem guardonats, com bé has dit, no? I a part posicionats dins del top 5 de Prides a nivell mundial, al costat de Nova York, a São Paulo. Per tant, podem estar molt orgullosos.
Perquè quantes Prides, hi ha xifra de Prides que s'organitzen a nivell mundial? Està comptabilitzat això?
No la tinc ara mateix, però segur que hi és, però són moltíssimes, cada vegada més, òbviament.
Per tant,
òbviament.
Hi ha molta competència.
Hi ha molta competència, Sí, sí. També tenim la de Barcelona.
Per descomptat.
Per tant, a Madrid, vull dir que molt properes en tenim, així que podem estar molt orgullosos.
D'estar en aquest top 5, en aquest top 5 de les més reconegudes a nivell mundial, i aquest recent reconeixement que els comentàvem ara de millor orgull de ciutat petita del món. Clar, un pensant en aquest històric que té Sitges, no?, de la relació amb la comunitat LGTBIQ+, es feia difícil no pensar que Sitges no celebrés l'orgull. Però la meva pregunta és, sentiu que és una festa d'alguna manera pensada i dedicada només a aquest col·lectiu, o sentiu, o si també es treballa d'alguna manera que aquesta festa inclogui tots els sitgetans, més enllà que formin part d'aquest col·lectiu o no?
Nosaltres fem una oferta oberta per tothom, planifiquem una sèrie d'activitats i esdeveniments que són per tots els públics, i en especial, no, el plat fort, que és la desfilada, sempre convidem i agraïm la participació d'infants i gent gran, perquè donen color, donen vida, i al final la reivindicació és conjunta. Si no treballem tots pel col·lectiu no podrem avançar, per tant no està focalitzat.
Per tant, aquella idea potser en tant estereotipada, no? De que pugui ser una festa per gent del col·lectiu només, gent només adulta. Entenc que en la programació ja es pensa en que sigui una festa oberta a tots els públics i a diferents gustos, no? I a diferents estils, no? També entenc.
Correcte, vull dir, jo crec que espectacles de drag queens, espectacles de ballarins, a tributs a nivell mundial, a Take That, Dua Lipa, Kylie Minogue, Ava i Bonnie M, són de gust per tothom i ja intentem diversificar doncs, perquè puguin agradar a tothom.
En la gran cita, ara entrarem en les activitats, però la gran cita o el gran moment, d'alguna manera el més esperat, és aquesta parade, no? Aquesta desfilada, que serà diumenge, justament el darrer dia, a partir de les 5 de la tarda, ja ho saben, al Passeig de la Ribera. No? 2.000 participants, carrosses, 17 carrosses.
17 carrosses.
Per tant, una cosa aquí, un toc carnavaler, no? Perquè són les carrosses de carnaval, ja ho saben vostès, que les reciclen d'alguna manera, que tornen a viure a l'estiu. I no sé si justament aquest enllaç o aquesta relació de la vila amb el carnaval permet també que aquesta desfilada tingui aquesta dimensió, tractant-se doncs, això, d'un orgull petit o d'un municipi petit.
Sí, per descomptat que ajuda, no? El fet de poder comptar amb el suport de les entitats, no? De que faciliten que tinguem accés a aquestes carrosses, doncs també facilita la gestió i l'organització de la desfilada, si no seria molt més complicat. I també de que els sitgetans i sitgetanes ja estiguin habituats a aquest tipus de desfilada, no? O sigui carnavalesca o d'una altra índole, doncs això també ens ajuda, perquè al final és alguna cosa que ja estan acostumats a fer, que molts sitgetans i sitgetanes també hi volen participar i ajudar doncs, que hi hagi aquests 2.000 participants.
Evidentment són uns dies festius, uns dies de festa, de celebració, però darrere hi ha una reivindicació darrere de les festes de l'orgull, no? I no sé si de tant en tant també va bé explicar-les, si també feu actes, entenc, en aquest sentit, no? És a dir, no és només és música i festa, sinó que darrere hi ha una reivindicació doncs, de drets, no? D'un col·lectiu, d'un grup de persones que històricament i encara avui en dia, malauradament, doncs, moltes vegades pateixen discriminació en molts àmbits, no?
Correcte. De fet, al llarg de tota la setmana, a part dels esdeveniments del Village, s'han planificat una sèrie d'actes, conferències, networking, xerrades, no?, per fer pedagogia, doncs per ajudar també en aquesta reivindicació. És una reivindicació que, com bé dius, està molt, molt activa actualment i més vigent que mai, perquè sembla que a vegades hem donat més passos enrere que endavant. Per tant, hem de seguir lluitant, hem de reivindicar l'orgull i sí, el podem vestir de colors, però també li hem de donar la importància que requereix. Per això també estem vinculats doncs, amb altres entitats, Colors, Sitges, sí. Els voluntaris socials Acció en Blau del Garraf, sí. Que presenten una mica les seves iniciatives i els seus programes per ajudar els col·lectius en regions que no són tan privilegiades com la nostra i que realment hi ha problemes a nivell legal i a nivell humà i se'ls ha d'ajudar, se'ls ha d'assistir.
Per tant, hi ha un munt d'activitats. Tota la programació la posarem, òbviament, al nostre web, a la ràdio, si no la poden trobar, entenc, al web del Sitges Pride, no? Allà trobaran tota la programació de les activitats, dels actes, que, com dèiem, van més enllà de la festa pura i dura, perquè hi ha també aquest punt reivindicatiu. No obstant, la part musical, podríem dir, aquesta part festiva és la més cridanera, probablement la que més atrau també a la gent de fora, no? Que aprofita, entenc, per passar uns dies de vacances. I, darrerament, aquests concerts de tribut, que dient-ho amb vocabulari una mica boomer, ja m'ho van dir que era una mica boomer això, però vaja, què hi farem? Jo m'hi apropo més als boomer que als més joves, que ho peta bastant, no? El tema dels tributs i seguiu apostant, eh?
Sí, 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 és una fórmula que ens funciona, a la gent els hi agrada moltíssim, de fet tenim un fixe que és el tancament amb Ava perquè la gent any rere any ens demana repetir, intentem diversificar perquè no sigui sempre el mateix espectacle, però és una cosa que agrada molt, al final òbviament doncs, són artistes d'àmbit internacional que tenen espectacles a Las Vegas, a Londres, a New York i tenen una projecció molt bona i són espectacles brutals que tenen tenen una preparació i un muntatge molt espectacular, molt visual i que estan a l'alçada doncs, d'atributs de nivell mundial.
Mm-hmm. Per tant, no tindrem AVE a Sitges, també és veritat que AVE jo no sé si fa gires perquè estan una mica grandets, però tenim el tribut a AVE, que és un tribut que cada any funciona molt bé, però no només serà AVE, hi ha molts altres tributs, parlaves de Kylie, Dua Lipa, Rihanna, les Spice Girls, Taylor Swift, Bonnie M, vaja, en fi, una mica gustos per tothom. No sé si això també, els tributs també el que permeten d'alguna manera és escoltar aquelles músiques que tots coneixem, que veiem no sé què, amb uns catxers també més econòmics, no? És a dir, no és el mateix portar el tribut de Taylor Swift que portar Taylor Swift, no?
Home, per descomptar... no podem oblidar que són 5 dies d'actes gratuïts.
Compte amb l'adjectiu, Gratuïts, és a dir, no, ningú pagarà res aquí, més enllà d'allò que vulguin prendre, perquè hi haurà, entenc, barres, no? Però ningú pagarà res per escoltar aquests concerts.
Correcte, i són 5 dies. Jo crec que som de les poques prides que programa 5 dies d'actes gratuïts. Nova York i São Paulo en tenen 2. La resta sí són de pagament. Per tant, els catxers no són baixos, no, òbviament no són els oficials, però bueno, ja a nivell econòmic és un esforç econòmic que hem de treballar i que hem de mesurar perquè bé, és un gran esforç.
Mm-hmm. I entenc que l'opció dels tributs, no, al final no deixa de ser una opció doncs, això, eficaç i que permet doncs, al final tenir aquelles músiques, no, que tothom ara escolta i agrada i tot plegat, però amb aquests espectacles de tribut compta sense menys tenir, perquè al final són professionals de la música igualment de la mateixa manera, tot i que facin tributs a altres cantants. Parlaves ara d'aquest pressupost. Quin pressupost té la Sitges Pride? O aproximadament en quins termes es mou?
Un pressupost molt elevat. No entrarem en
detall. No entrarem amb les xifres, però un pressupost elevat. I tot finançat de manera privada. No rebeu subvenció, comentaves abans que un petit ajut econòmic per part de l'Ajuntament, però la resta és tot finançament privat.
Correcte.
Clar, i aquí ara la gran pregunta, i entenc que estaran posant les orelles ben atentes tots aquells que es dediquen a organitzar esdeveniments, molts d'ells musicals a Sitges, com es fa això? On està el secret? És a dir, quina porta s'ha de picar? Què és el que s'ha de dir? Com s'aconsegueix muntar 5 dies d'activitats gratuïtes, algunes d'elles ben espectaculars, amb finançament privat?
Doncs, el primer de tot, picar molta pedra, trucar moltes portes, demanar la participació, la col·laboració d'aquests patrocinadors que sense ells seria impossible i molt d'esforç a nivell organitzatiu per tirar-ho endavant. Comptem també amb el suport doncs, de voluntaris que ens apoyen i ens ajuden a fer-ho possible. És l'única fórmula que tenim perquè ja la despesa de l'esdeveniment, el muntatge estructural és molt elevada, si a sobre haguéssim d'assumir un sou seria increïble. Llavors partim d'una estructura de mínims que treballem durant tot l'any per fer-ho possible i incrementem una mica les darreres setmanes, però ja et dic que som molt pocs i que ens passem moltes hores dedicant-nos a això i fer-ho possible i sobretot no podem oblidar els nostres patrocinadors que són fonamentals.
Per tant, Núria, entenc que és tot l'any treballant per la Sitges Pride,
Sí, uh-huh. Sí,
estàs
sí,
tot l'any treballant amb la festa d'aquests 5 dies, per tant el volum de feina t'arribarà ara. Clar, ho preguntava perquè és veritat que darrere rarament a Sitges, i això ho hem anat visquent tots plegats, s'han intentat organitzat diferents tipus d'actes, molts d'ells també festius, musicals, i han anat denunciant públicament les traves, no?, amb les que topaven amb l'administració pública, i una, per exemple, i d'alguna manera es col·locava la Sitges Pride sempre com els avantatjats que aconseguien muntar 5 dies de festa i de concerts al passeig. Cosa que per altres grups, entitats o associacions doncs ha estat impossible. No? Aleshores, no sé si hi ha un camí que es pugui explicar, si hi ha una manera, és a dir, que, com s'aconsegueix això? Si algú es pot emmirallar amb vosaltres, no? A nivell organitzatiu.
Jo diria que camí no n'hi ha, però són 12 anys i sobretot jo penso que és per la projecció que es dona a la vila.
D'acord.
Un esdeveniment que porta 40.000 persones i que omplena els hotels al 100% de capacitat i quan comerços, restauració et diuen que és la millor setmana de l'any, això s'ha de facilitar a nivell de subvencions. No ens donen totes les que creiem que podrien donar-nos, però penso que a nivell de projecció sí que es té en compte, no? També doncs, des de l'any passat ens acompanya Turisme de Sitges i ens ajuda, no?, en la promoció, perquè crec que han pres consciència de que un esdeveniment que posiciona Sitges a nivell internacional, doncs d'alguna manera s'ha de treballar, no? Ens agradaria que fos d'una altra manera i que participessin més activament, però bueno, seguirem treballant i seguirem proposant-ho.
Tota aquesta projecció, i comentava ara la Núria, no? Una projecció que arriba a tot el món, que és molt potent, que a més té uns visitants, que deia el sector comercial i hoteler, diuen que és la millor setmana de l'any, entenc perquè hi ha aquí estudis, no? Sí. I em comentaves abans, la mitjana de despesa del perfil que ve a la Sitges Pride és de...
257 euros.
És a dir, com a mitjana, les persones que venen a visitar a la Sitges Pride, aquestes 40.000 persones, gastaran 257 euros de mitjana, eh? És a dir, hi haurà que es gastaran menys i n'hi haurà que es gastaran molt més. A Sitges, clar, això són molts diners. Entenc que despesa en hotels, restauració, botigues,
correcte,
no? Sector comercial, tot plegat. Entenc,
correcte,
que aquest és un factor fonamental.
Home, és una injecció econòmica que només cal fer números, són números fàcils, llavors realment un poble com Sitges, no?, que té ja una projecció de per si a nivell turístic, però que posiciona aquesta setmana com la millor setmana, doncs òbviament s'ha de tenir en compte.
Uh-huh. Per la gent que pugui pensar que no cal fomentar o projectar o difondre el turisme del col·lectiu LGTBI, què els hi diria?
Home, jo crec que hi ha molts municipis, no, de la costa que projecten i han basat el seu model de negoci en el sector turístic. Llavors, també fomentar en aquest col·lectiu, no és que el fomentem, és que Sitges de per si, històricament ha sigut cert, refugi del col·lectiu. Llavors, doncs, això també fa... Doncs, de que
és com una mica la naturalesa del municipi, no?
Correcte. No? Sí que hi ha certes zones, no, com les Illes Gregues, com les Illes Canàries, doncs, de que tenen aquest històric i també... Doncs, al final jo crec que quan la gent fa turisme busca estar còmoda i no sentir-se ni jutjat ni discriminat, llavors al final és integració i diversitat i si això ho facilita, doncs òbviament són benvinguts.
Pel que rebeu de resposta dels visitants, sentiu que Sitges encara és refugi d'aquest col·lectiu? És a dir, que Sitges encara té aquell perfil de vila, de municipi acollidor, respectuós amb el col·lectiu? Sabem que no sempre, perquè també generalitzar és molt difícil. Mm-hmm. Aquí a Sitges també hi ha hagut agressions homòfobes denunciades recentment, és a dir, no som un paradís tampoc en el que no passi res, no podem, però no sé si malgrat aquestes situacions que volem pensar que són puntuals i esporàdiques, tot i que hi són, no sé si el sentiment de la gent, dels visitants que venen justament en aquesta setmana, és majoritàriament també de... Ens sentim bé Sitges, no ens sentim jutjats, no ens sentim mirats, és un municipi que ens acull bé.
Sí, el sentiment es manté, és cert, doncs, de que sí que hi ha hagut certs incidents i potser s'han incrementat, no, darrerament, però el missatge és aquest, se senten acollits, se senten estimats, no se senten jutjats, se senten lliures d'expressar-se com podria fer qualsevol una cosa que ho confirma és que any rere any tenim gent que renova, vull dir que en marxa de Sitges havent renovat el seu hospedatge per la següent edició.
Uh-huh. Per tant, són fixes. No? És un públic fidel i allò que acabés sempre.
Sí, sí.
Feies comentari ara també de, malgrat alguns moviments, no?, que puguin sortir ara molt contraris o oposats a tot el que té a veure amb el col·lectiu. Aquest any, no sé si, o davant d'aquests moviments socials que veiem que no només surten aquí, que surten arreu, socials i polítics, hem de dir, no sé si això fa més difícil o i alhora fa més important l'organització de l'Orgull a Sitges, del Sitges Pride.
No ens la dificulta, però sí que ho tenim molt present i reforça que hem de seguir reivindicant. Hem de seguir reivindicant perquè, bé, és el que dèiem abans, no? Sembla que hauríem d'anar endavant i a vegades sembla que anem endarrere. Per tant, hem de seguir lluitant, hem de seguir reivindicant. Els drets han de ser per tots. Estem en un món on la diversitat i la integració és una realitat i això s'ha d'acceptar. I no podem permetre que certes polítiques o certes ideologies ens en facin oblidar i per, amb incidents com els que es poden anar veient o es poden anar patint, doncs ens tirin enrere o ens facin o despertin la por. Això no ho permetrem i per tant seguirem treballant.
I en aquest sentit el dispositiu de seguretat entenc que passa a ser un dispositiu fonamental, no?
Totalment, totalment. O sigui, a nivell organitzatiu la seguretat és primordial, vetllem per la seguretat de tots els assistents, estem en coordinació amb la policia local de Sitges i s'han activat els dispositius necessaris pel volum de gent que hem de rebre i també doncs, activant les alertes necessàries que són de menester.
Clar, és que és com un mini carnaval, no? I per carnaval tots parlem, en el sentit, al final estem parlant de xifres, eh? No ho dic pel fet de les carrosses, sinó pel fet de xifres i de visitants. Al final 40.000 persones en 5 dies són moltes persones en un ambient festiu on sabem que moltes vegades són ambients que propicien segons quines actituds, no? Que ningú voldria, però que de vegades succeeixen. Clar, a l'hora d'organitzar, i per carnaval es parla molt sempre el dispositiu de seguretat, no? En canvi, entenc que no voleu o ningú vol que sigui protagonista el dispositiu de seguretat, però entenc que passa a jugar un paper fonamental. És un coordinat amb la policia, no sé si també compteu amb seguretat privada,
sí.
També hi ha contractació de seguretat privada.
Sí, sí, sí. Hi ha coordinació, o sigui, hi ha seguretat privada, coordinació amb policia local i Mossos, i la veritat és que és un factor fonamental, però també podem estar molt orgullosos perquè després de 11 edicions no hem tingut mai un incident que estigui vinculat a l'esdeveniment. Al final el nostre públic ve a passar-s'ho bé, no busca brega, és molt diferent al que pugui portar altres sectors. Per tant, amb això doncs, estem molt tranquils i estem convençuts de que tot funcionarà bé.
Doncs esperem que sigui. La Sitges Pride comença avui dimecres, s'allarga fins diumenge, que és el gran dia o del gran dia de tancament, el gran tancament amb aquella desfilada a les 5 de la tarda de 17 carrosses pel passeig passant calor, perquè aquest és l'altre temps, l'altre factor que entenc que és primordial, però amb aquest no sé si hi ha control. Sobre la meteorologia, el col·lectiu LGTBIQ+ encara no deu tenir control, no?
No, ens encantaria, però depenem totalment del que surti dia a dia.
De moment les previsions no són dolentes del tot, per tant tot sembla que us permetrà gaudir d'aquest Pride amb bon temps, amb sol, que entenc que també els visitants que venen és el que busquen, no? Perquè
exacte.
Quan un ve Sitges doncs també ja sabem que busca sol i calor i platgeta. Mm-hmm. Per cert, dels visitants que venen, majoritàriament d'on són?
Doncs venen de tot arreu, vull dir, tenim de 40 nacionalitats controlades, França, Anglaterra, Japó, Estats Units, italians, molt diversificat, molt turisme també a nivell nacional, per tant venen de tot arreu i sí que és cert que el que busquen és aquest clima de Sitges que ens acompanya, creuem els dits, deixarem de mirar la meteo, així que res. Que us
més homes que dones, això també. Això acostuma a ser bastant, es percep bastant, però no sé si també és una tendència que comença a canviar.
Està canviant en els darrers anys, sí que hem notat doncs, que està canviant, que cada vegada tenim doncs, més dones, també tenim més trans, tenim més
queers,
tenim de tot, gràcies, i això és el que busquem, no? Al final és per tots, el nostre lema ja ho diu, Sitges love you, i convidem a que vingui tothom a gaudir d'aquests 5 dies.
Aquest és el lema, hi ha un hashtag també, Sitges Sitges loves you, Sitges t'estima, és el lema de la Pride, per
correcte.
Tant, si van a la Sitges Pride i fan fotos i les pengen, doncs posin vostès el hashtag i així quedarà tot ben recollit sota aquest lema de la 12a edició del Sitges Pride aquí a Sitges, que arrenca, com dèiem avui, acabarà diumenge. Alguna cosa que vulguis destacar més d'aquesta Pride, d'aquest algun acte, alguna cosa que ens haguem deixat, Núria?
No, jo crec que hem fet un bon repàs al final el que jo vull és convidar tothom que vingui, que participi, que ens acompanyin a la desfilada i que gaudeixin d'aquests 5 dies i que reivindiquem tots plegats aquest orgull de Sitges que tant ens costa i que tant a gust treballem.
Doncs queda dit. Núria Golano, moltíssimes gràcies per la visita.
A vosaltres.